Molt bé, doncs bona tarda i gràcies per convidar-me i gràcies també a l'Antoni per acceptar que a Sitges la introducció la fes jo. Algú ha dit que una presentació del llibre és costosa. Jo crec que és molt difícil perquè es tracta, és un gènere complicat, que diríem, no? Perquè es tracta d'obrir la gana però no treure el segon plat. Per tant, intentarem obrir la gana. Al final, com va dir aquell, hemos venido a hablar de su libro. I no de parlar per parlar, sinó perquè comprin el seu llibre. Per tant, hem de fer venir la gana de llegir-lo. I segur que els que ja ho heu fet, doncs, sereu els principals propagandistes de les seves virtuts. I a mi també, doncs, em tocarà intentar dir-ne alguna que us pugui empènyer a fer aquest gest de comprar el llibre i sobretot de llegir-lo, que és el més important. No? Aquest matí m'he trobat un company meu de facultat, el Marc, que ens trobem de tant en tant a les 6 del matí pujant cap a Barcelona, i m'ha dit, avui vens amb el Bases. Sí, diu, això són paraules majores. Doncs, això són paraules majores, no? Realment, aquest llibre són paraules majores. I crec que en aquest llibre, entre moltes altres coses, suposo que tothom que el llegeix i diu què és aquest llibre, doncs hi va trobant replecs diferents, no? Però jo crec que aquest llibre hi ha bastanta de la història dels mitjans de comunicació a Catalunya dels últims anys, no? Perquè l'Antoni, com s'ha dit aquí, tothom el coneix pels molts anys que va estar dient bon dia són les 8, i és evident que és una exposició molt alta, molt continuada en el temps i molt exitosa, però el Bases, perquè no diré l'Antoni, diré el Bases, ha participat en gairebé tots els grans èxits que s'han produït en el periodisme a Catalunya en els últims anys. Per començar, diríem que ve de bona família periodística. Pels que som del gremi, el Bases ve de la família del Pujal. I com jo li dic a vegades al Pujal, que s'enfada molt, el Pujal té una escuderia. Una escuderia que quan la poses tota junta, doncs bueno, el Ferrari tindria enveja. No? Perquè pràcticament gairebé tothom que ha sigut alguna cosa, i molts d'ells amb mèrits suficients per ser-ho per ells mateixos, però també en algun moment o un altre han estat al costat del mestre. L'Antoni, el Merlos, el Buet, la Pilar Calvo, la Mònica Terribas, el Jordi Basté, el Fuentes, en fi, ens en deixaríem, la Sílvia Còpolo, el Torquemada, bueno, podrien anar, ja veieu que l'escuderia és potent, no? Doncs l'Antoni va començar amb una altra cosa que ja és més per friquis del periodisme de la ràdio, que és Ràdio Joventut, sí. Que això és molt friqui, però també és una gran escola, també és una gran escola, també podríem dir molts noms que van passar per allà, i després va ser una cosa que en dèiem el microautònom, no? Dèieu? El micròfon autònom de la Transmi. Que això vol dir una feina molt complicada, que és que durant 3 hores has d'estar molt atent, molt atent, molt atent, perquè el Pujal vol, de cop i volta vol saber alguna cosa. No? Això és bàsicament la feina de l'autònom, del microautònom. I més val que la sàpigues. Per tant, és una bona escola. No? És una bona escola. Després va estar, com explica en el llibre, en alguna pregunta més, que també ha estat, bueno, jo crec que és un dels formats radiofònics i televisius, doncs, que més èxit i durant més temps han tingut, i que molta gent no associa a l'Antoni Bases, però és un invent de l'Antoni Bases i el Xavier Bosch i després també amb el Carles Capdevila, no? I és un programa que encara s'emet i que a més Catalunya ha exportat, per tant ha estat amb coses de molt èxit. Després va estar al matí de Catalunya Ràdio, que després hi anirem, després se'n va anar a Washington, quan encara està als Estats Units era una cosa civilitzada, no com ara, no? Després ja ens ho explicarà, si vols. I ha tornat i també està en un èxit, perquè ja ara està el diari Ara, que és el diari que porta tota la contrària a tots els estudiosos del periodisme del món mundial, perquè és un diari de paper que creix, i per tant és un èxit, des d'aquest punt de vista. Per tant, en aquestes pàgines hi trobareu, perquè el nucli és el Bon dia són les 8 i el Matí de Catalunya Ràdio, però contínuament hi ha trenes, no?, i capilars que van a tots aquests jocs. Per tant, és un llibre que jo crec que permet entendre una mica més el que ha passat en el periodisme en aquest país. També té punts d'utilitat. En diré un, però no desvetllaré la resposta. Però, per exemple, si llegiu aquest llibre podríeu saber si jo avui porto ben plegada la màniga o no. És una cosa que podeu saber en aquest llibre. Per exemple. Per mi té una altra gran virtut, perquè jo crec que no era... No, després ja ho explicaré, però jo em poso en el seu lloc i no és fàcil fer aquest llibre. Perquè jo crec que afortunadament, i és un gran mèrit de l'autor, no és un llibre nostàlgic. Per tant, no hi trobareu un llibre on s'arrepengi en que meravellosos van ser aquells anys, sinó és un llibre que explica tot el que ell va viure. Jo crec que la feina que va fer és de les més dures que hi ha en el periodisme, perquè primer té dos costos personals altíssims. Un, l'horari, que sembla una estupidesa, però et canvia la vida. T'escurça la vida, t'aïlla del teu entorn, és a dir, ets un individu, passa una mica salvant les distàncies com els hi passa als metges i les infermeres, que mai poden quedar a sopar perquè...
No queda entre ells, però...
Exacte.
Hi ha algun metge a la sala?
Però a més el cap de setmana no és suficient per recuperar-te, per tant vol dir que el cap de setmana no pots fer horari normal perquè llavors et des... Vaja, és un horror, i això n'havíem parlat alguna vegada amb tu. Però jo crec que també té un cost personal, perquè és d'un exhibicionisme, és d'una exposició altíssima. Parlar durant 5 o 6 hores, sabent, ell ho explica molt bé en el llibre, que el programa comença però no saps què passarà durant el programa, et pot passar qualsevol cosa, et pot passar que t'esclatin unes bombes amb uns trens de Madrid, que durant 30 o 2 hores i mitja estiguis pensant que és un atemptat d'ETA, que al final amb el pas dels dies... És a dir, és una exposició molt alta, amb la qual la gent té aquesta sensació que deia la Carme, que el periodista forma part de la seva família, però el periodista també arriba un moment que és molt vulnerable, no? Perquè és impossible escriure 5 hores de programa. No? Ells fan trampa, perquè els de la ràdio són molt bons amb això, jo els admiro molt. Jo m'hagués agradat dedicar-me a la ràdio, però vaig trobar un profe que em va dir que no tenia veu i vaig desistir. Des d'aleshores vaig en compte el que li dic als meus alumnes, perquè... Però els de la ràdio són molt pillos, perquè tot sembla una gran improvisació, però tot és una gran planificació. I a més, ells miren coses que els altres no mirem, el ritme, la música, els daltabaixos, cada cosa té els seus oficis. No? Però en tot cas, estar 5 hores parlant cada dematí a la ràdio és una exposició i una vulnerabilitat personal molt alta. Uns anys després, no diré qui, ell sabrà qui és, però a mi em va tocar parlar amb un successor del Bassas, i em va dir: i què faig? Dic: estudia molt. Dic: perquè al matí de Catalunya Ràdio et veuran totes les teves febleses. Per tant, estudia tant com puguis. perquè contínuament hauràs d'estar improvisant, etcètera. Jo crec que això està molt ben explicat en el llibre, no? Aquesta, no s'explica la part del patiment, sinó la part del disfrutar amb això, no? De que fas una cosa nova cada dia que no saps com acaba, que la fas molt al costat de la gent. Ara els de la premsa escrita ara hem descobert a l'audiència i que es pot parlar amb la gent i que s'ha d'estar pendent de però els de la ràdio, això ja ho havíem fet sempre, se'n riuen una mica de nosaltres, perquè els dels diaris sí que vivíem tancats en una redacció i érem una mica com uns petits dictadors, no? Però en canvi els de la ràdio sempre han estat molt, molt més pendents de la gent. Bé, jo crec que tot això està ben explicat en el llibre. Veieu que no només us faig entrar la gana, eh? No, ni tan sols us dic quants plecs ha de portar la camisa, que això és important. La segona cosa, o tercera, vaja, no sé, crec que és un llibre honest. A mi em cansen molt. Jo sóc bastant aficionat a llegir llibres de memorialístics, perquè això no són unes memòries, perquè el Bassas no té edat de fer memòria, però és memorialístic, no? I també m'agraden les biografies, etc. I sobretot quan llegeixes la dels polítics, no? Són terrorífiques, perquè dius, bueno, hòstia, aquest tio era molt llest, perquè ja sabia tot el que passaria. És a dir, hi ha un tipus de memorialística que és per lluïment del protagonista, no? Jo he fet coses molt de droga molt dura, com llegir les memòries de l'Aznar i les del Bono. Tu, per exemple, llegeixes les memòries del Bono, que és una droga sintètica dura, no? Però les del Bono dius, aquest tio era la pera, tu, perquè ja sabia tot el que passaria, ja ho anticipava. Tal. Bé, l'Antoni no fa això, i jo crec que això és un gran mèrit del llibre. Aquí no hi trobareu la fatxanderia, no? De dir, perquè jo ja sabia que això funcionaria. No, hi trobareu, doncs, vaig agafar tres que havia entrevistat per separat i em va semblar, i vam provar, i mira, la cosa va anant, però un dia va semblar que no anava, etcètera. No? Ho dic perquè està molt bé. Jo crec que amb tot el mèrit del món, un dels protagonistes del llibre són els tres tenors, no? Sí. Són bastant fil conductor, diguéssim, de la història, no? Perquè és veritat que és un dels grans invents que va fer el Bassas, no? Entre moltíssims d'altres, però els tres tenors són un gran invent. Però està explicat, jo crec que ben bé com va anar. Sí. No està explicat de dir un fatxenda, no? Diria, jo tota la vida m'havia imaginat que una tertúlia en la qual hi hagués un expolític i un periodista amb experiència. No, això no. És el Sanuy, que explicava coses i tu les llegies i et semblava interessant, el Portabella, la dona del Portabella, que sempre és un personatge que l'Antoni l'ha fascinat molt i va aconseguir entrevistar-la, cosa que és un gran mèrit. I que alguna gent el dia que la va entrevistar es va pensar que era una paròdia amb la Lloi Beltrán, però era autènticament la dona del Portabella. Un gran moment radiofònic. Aquest, per tant, bueno, jo crec que és un llibre honest, no? I això sempre és d'agrair. I després també hi trobareu coses d'un tema molt, molt morbós. Que és la relació entre els periodistes i el poder, i els periodistes i els polítics, i els polítics, etc. Que aquí és un assumpte complicat. Jo crec que l'Antoni ho explica bastant com és. Tot i així, a mi em sembla que aquest debat està una mica no en el llibre, però el llibre sí que és hereu del que li passa a aquest debat, està una mica sobrevalorat. Jo que ja em començo a fer gran i he participat en aquests debats des de moltes perspectives, penso que al final la relació d'aquests, dels periodistes i, el, i els polítics, parteix de dues premisses equivocades. Els periodistes són burros perquè pensem que els polítics tenen més poder del que realment tenen. I els polítics són molt burros perquè pensen que els periodistes tenen més poder del que realment tenen. Per tant, està construït, jo crec, que sobre una mica de faramalla. Ara, en aquest debat, que és un clàssic i que està construït, jo crec que el Bassas hi aporta una visió molt, molt precisa, torno a dir molt honesta, perquè l'episodi que explica de mi és exactament com va passar, per tant, a mi em dona credibilitat de que la resta és exactament igual. No? I crec que està retratat aquesta dependència que tenen els polítics dels periodistes o que han tingut durant molt de temps. Ara, per sort, amb els tuits ja es distreuen, no? I no donen tant la pallissa perquè vagis a les rodes de premsa. Es fan un tuit i ja et deixen tranquil, perquè, o com explica aquí, et trucaven perquè els hi feien... Fàcim una entrevista que tinc una cosa a dir, bueno, però és que ja va venir la setmana passada, escolti, no cal que torni. Bueno, doncs ara es poden fer un tuit i se'n fan un altre, o fan un fil d'aquests de 25 tuits, no han entès el que és un tuit, però ells disfruten, no? Però jo crec que en el llibre hi trobareu alguns episodis ben travats de com és aquesta relació, no? I aproximats des d'una gran, com deia, una honestedat i una gran claredat. Bé, jo em penso que per obrir la gana ja no puc dir, bueno, podria dir moltes més coses, però com que el llibre és de l'Antoni Bassas, es diu Recordo bon dia, són les 8, abans el podeu comprar. Sí que crec que és un llibre que desprèn, i amb això acabo, una cosa que és més important, que amb el pas del temps per mi ha acabat sent més important que el poder, que és l'autoritat. El poder és una cosa que et donen, sempre ho diem, l'autoritat és una cosa que et guanyes. Que cada matí milions, centenars de milers de persones estiguin pendents del bon dia són les 8 és un assumpte que té a veure amb l'autoritat i no amb el poder. I qui té autoritat normalment l'exerceix amb més saviesa que els que es pensen que tenen el poder. I per tant, normalment a llarg termini guanyen. I jo crec que és per això, per aquesta autoritat, que el Bassas, així, ha pogut estar en totes aquestes aventures exitoses. I crec que aquí està, o comença a explicar, jo crec que en el llibre hi ha alguns fils que podria fer algun llibre més de periodisme, que els profes li agrairíem per donar-los a llegir, del que és aquesta professió i de com s'ha d'exercir per ser a la vegada amè, honest, i mantenir l'autoritat, que finalment és l'important. I bé, adelante, maestro. Bueno.
Bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir i abans de res, moltíssimes gràcies Albert per la presentació, és a dir, per la lectura del llibre, per haver vingut, per tot el que has dit, de debò que l'Albert és una autoritat en el món del periodisme en aquest país, d'ofici però també d'acadèmia, diguéssim, no? per la seva trajectòria a la universitat i per tant tot el que ha dit no és qualsevol cosa per mi, jo t'ho agraeixo moltíssim. Anant directament a Barraca, perquè si no se'ns menjarà la curiositat, passarà l'estona i no sabrem què passa amb les mànigues. O sigui, la història és la següent, la història és la següent. En efecte, quan has de fer un programa al dematí ets com un entrenador que tens, en el joc aquest de la FIFA, no? Que tens com tot de futbolistes disponibles i has de decidir els que fitxes per fer el teu equip. Però un cop has fitxat la plantilla i tens 22 jugadors, has de fer l'alineació. Has de decidir qui juga de defensa, qui juga de davanter i l'alineació de cada diumenge i tot això, no? Això vol dir que has de triar, per exemple, si parles dels tertulians, de tot l'univers d'opinadors que hi ha, quins voldries, però després has de fer la barreja, els has d'ajuntar i han de funcionar. És a dir, doncs n'hi ha d'haver a la mateixa taula, doncs, un de dretes i un d'esquerres, ara abans diríem un convergent i un socialista, ara diríem un unionista i un independentista, en fi, tot això, no? Hi ha d'haver homes, hi ha d'haver dones, el que sigui, tot el que en diem la pluralitat social, intentar condensar-la en tres, màxim quatre persones. Bueno, quan jo vaig començar, clar, em vaig fer càrrec del Matí de Catalunya Ràdio fa 23 anys. L'any 95 Catalunya era molt diferent i per tant els tertulians d'aleshores o el parc mòbil disponible de tertulians no és el d'ara. Però jo havia conegut en Lluís Foix, havia estat director de La Vanguardia, un home que havia trepitjat 80 països amb coneixement de l'actualitat internacional extraordinari, un tipus murri, intel·ligent, Lluís Foix, pam. Francesc Sanuí, sabia que tertuliejava amb el Luis de l'Olmo, memòria enciclopèdica, molt sentit de l'humor, cultura, molta cultura, món, havia estudiat als Estats Units quan ningú no hi estudiava, perquè en aquella època ja era gairebé un senyor gran i jubilat, però havia estudiat als Estats Units, se sabia de memòria la Divina Comèdia en italià, bueno, jo què sé, era un cas, una memòria enciclopèdica, un tio divertit, punyent, tenia una especialitat que francament no sovinteja, que és que es ficava amb la caixa públicament. O sigui, això, poca broma, no? I Pere Portavella. A vegades dic que alguna vegada a la vida a mi m'agradaria ser una setmana Pere Portavella. És un multimilionari d'esquerres. És un senyor que el seu pare va fundar la Danone. Jo crec que amb això ja podríem anar a sopar. Bueno, però que família franquista, els rojos van voler matar son pare quan la Guerra Civil es va haver d'escapar. Ell recorda una patrulla dels rojos, crec que eren anarquistes, que van entrar a casa seva a Figueres buscant el seu pare, no el van trobar perquè ja s'havia escapat, i impotents i tot això, van tirar tota la biblioteca pel balcó i la van cremar a baix al carrer, i ell això ho recorda. Tenia, crec, ja deu ser mort, un germà gran que va ser franquista tota la vida, el seu pare franquista tota la vida, però gent de cultura, gent de nivell, catalans de segles, no? per les dues branques, i ell li dona per fer una mica el paper de l'enfant terrible. I a què dedica els diners que li toquen? Doncs a finançar pel·lícules de Luis Buñuel, bueno, es fa membre del SUC, el detenen a l'Assemblea de Catalunya, va a la presó, és senador la primera legislatura, fa la Constitució, bueno, és un tipus que té relacions amb l'Orson Welles, naturalment amb Miró i ell són amics, diguéssim, no? O sigui, un tipus amb una vida a la que nosaltres normalment no arribem, no? I que té una dona que a més no és ni catalana ni espanyola, que parla amb accent francès, però no és francesa, és de Mònaco. Ojo al dato, o sigui, és monegasca. I el matí que recorda l'Albert, que ja és curiós que te'n recordis això, que dèiem abans de què recorda la memòria i que no, és que es mor Rainier de Mònaco, el pare del príncep que hi ha ara, el que es va casar amb la Grace Kelly. Rainier de Mònaco es mor, i aleshores dius, bueno, això és típic de la ràdio, hem de posar algú que pugui parlar de Rainier de Mònaco. Home, l'univers de coneixedors de Monte Carlo no és molt gran, jo dic, coi, si la dona del Portavella és de Mònaco, dic, truca al Pere i pregunta-li, i m'hi poso, dic, Pere, dic, la teva dona tindria inconvenient a posar-se, tot això mentre el programa anava, amb una pausa de la publicitat, la teva dona tindria inconvenient, però hauria de ser ara, jo li faria res, 5 minuts de preguntes perquè expliqui com era d'allò. Diu, bueno, ja li dic, i al cap de res, de 30 segons, diu que sí, molt de gust, molt bé. Llavors aquesta senyora entén el català però no el parla, i parla més o menys així, hola, buenos días, sí, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, i aleshores saps com el Tito B. Diagonal, els pijos, no?
Sandra, bueno, Camaca.
Sandra Camaca, no? I llavors, bueno, és una senyora que jo he anat a algun estiu a veure'ls i hem sortit amb la llanxa pel mar, no? I veies allà la platja plena de gent, no? I nosaltres ens banyàvem a alta mar amb un mariner que ens treia pa amb tomàquet amb una mica d'embotit i unes gaseoses i una cervesa, i deia, fíjate, són com los granos de la paella, no? O sigui, serà... Bueno, i deia, jo a Pedro no lo entiendo, Él dice que es comunista, pero si ganan lo suyo se lo van a quitar todo. Bueno, o sigui, una cosa sensacional. Llavors ella explicava que sí, home, clar, però quines preguntes, clar que coneixia Rainier i Grace Kelly, que ell havia pres el cafè amb ells a Palau, clar, sí, perquè a Monaco nos conocemos todos y entonces, bueno, no sé què, bueno, una cosa extraordinària. Bueno, en Pere Portabella, Lluís Foix i Francesc Sanuy, pues, no sé, tu deies, no sé, primera notícia del dia, posem per cas, no? Ahir Anna Pastor va entrevistar Pedro Sánchez i va dir això, va deixar de dir allò. No. La tertúlia començava amb, és 17 de setembre, fa calor, i llavors el Foix deia, sí, i això és dolent per el raïm de la varietat carinyena, perquè aleshores té massa gra... No, i l'altre deia, no, un moment. La carinyena es cull al Priorat entre la última setmana de setembre i la primera d'octubre. Si no ha plogut gaire el mes d'agost, si ha plogut, aleshores ho han de... Bueno, o sigui, ho sabia. Parlaven de dels graus d'acidesa de l'oli herbequina, de l'oli herbequí, jo què sé, vull dir, parlaven bueno, d'això i de la pintura de Kandinsky, parlar de pintura a la ràdio, però parla, i tu veies els quadres de Kandinsky explicats per ells, no? De Bach, bueno, quan el Pere Portabella va fer la pel·lícula del silenci abans de Bach, jo crec que gairebé va estar a punt d'esdevenir creient, perquè estava com embogit en Bach. Un dia va entrar des de Leipzig, com van a gravar l'església de Sant Tomàs, em sembla que és. Bueno, van allà, on està enterrat Bach, etc. Bueno, un dia deien, parlaven de l'elegància, no sé què, i diu, no, l'estiu no es pot anar amb màniga curta. Les camises de màniga curta són una horterada, em perdó, i amb polos tampoc no es... No, s'ha d'anar amb camises de màniga llarga, però lleugerament doblegades les mànigues. Diu, però no doblegades de qualsevol manera, no. Diu, de fet, la quantitat exacta de doblecs a la màniga que s'ha de fer l'estiu és dos doblecs, dos. Un és poc, tres és massa, perquè queda com aquí dalt, hi ha els bíceps marcant, no. Dos duplex. Bueno, esclar, jo francament em vaig fer una cultura, o sigui, jo arribava a casa i deia, jo sí que sóc un home de món que sé quants plecs t'has de fer a la cosa aquesta. Bueno, eren uns cracs rematats, no? La més cèlebre que vam fer és que un dia al matí diu el Foix, diu, aquest cap de setmana he anat en bicicleta per veure les obres de l'AVE al Baix Llobregat, diu, i estan molt endarrerides, no arribaran a la data prevista. I el Pere Portabella, que era molt amic del Zapatero i del Felipe González i que tenia entrada a la Moncloa en aquell moment, governaven els socialistes, diu, home, com vols que no arribi l'AVE a Barcelona en la data prevista? Seria un escàndol. I en Sanuy, que era antisocialista i no sé què, diu, no, segur que no arriben, són un desastre, bueno, aquella cosa que feia ell. I llavors en Foix no té altre acudit que dir-li, no t'hi jugaràs alguna cosa. I diu el Portabella, diu, home, m'hi jugo un esmorzar per tots vosaltres que entra la data prevista. Hosti, quan ho van sentir els oients, allò que deies tu dels oients, van començar a trucar embogits dient que ells eren testimonis de la juguesca i que ells també volien venir a esmorzar. Però clar, al matí, a aquella hora de la tertúlia, potser hi havia 200.000 oients escoltant i evidentment no podíem donar esmorzar, o sigui, la multiplicació dels pans i els peixos va estar bé, però va ser una sola vegada. O sigui, i aleshores, bueno, vaig començar a dir-ho, vam acceptar la presència dels oients i per fer la selecció amb algun criteri una mica objectiu, vam dir, escolti, escriguin i diguin per què creuen que vostès haurien de ser convidats. Bueno, vam començar a rebre centenars de correus dient, jo els escolto des del primer dia, jo això, jo algú altre. Al final en van venir 80 o 90, el xiringuito de l'Escrivà, al Poble Nou, a Barcelona. Vam començar a esmorzar a les 9 del matí, vam acabar a les 2 de la tarda, o sigui, va ser una cosa tremenda. Bueno, això és el que feien aquests senyors. Com tu dius, per què els vaig ajuntar? Bueno, allò que dius, tinc la impressió que això serà una barreja que funcionarà. Bueno, i va anar bé. A la ràdio és un ofici. O sigui, quan fas periodisme, doncs fas periodisme i el periodisme s'assembla una miqueta a tot arreu, però no és el mateix fer-lo a la ràdio que a la televisió, no. Tu dius que tu, un professor et va dir que no tenies veu de ràdio, avui dia això seria molt discutible, i als Estats Units vaig veure una entrevista amb un home del temps, l'home del temps més famós de la televisió americana, és un senyor que és negre, és afroamericà, i en aquella entrevista va explicar que un professor seu a la Facultat de Comunicació li va dir, tu, nano, tens una cara perfecta per la ràdio. I el tio va triomfar a la televisió. O sigui que els professors a vegades s'equivoquen, no? Bueno, doncs, tu prens, has de prendre moltes decisions, però és clar, la ràdio és això, doncs és el ritme. És... Per exemple, el bon dia són les 8. Imagina't, amb 5 hores de programa o 6 has de decidir moltes coses. Per exemple, com saludaràs? La Terribas ara diu, desperta Catalunya, amb Estén sembla que diu, són les 7, bon dia Catalunya, o alguna així, no? Bueno, jo vaig buscar una cosa minimalista, saluda, bon dia, i digues l'hora, sí que has de ficar, són les 8, ja està. I quan vam començar a les 7, que va ser els últims 5 o 6 anys, deia, bon dia, són les 7, ja està, senzill. Doncs no, no n'hi ha prou en pensar que diràs això i dir-ho. Ho has de dir amb intenció, i això m'ho va descobrir un oient, que un dia m'escriu un correu i em diu Bassas, estic molt decebuda amb tu, perquè jo vaig a treballar cada dia escoltant-te, treballo en una fàbrica, arribo amb el cotxe 3 o 4 minuts abans de les 8 i m'espero dintre el cotxe a que em saludis. A que diguis bon dia, són les 8. I avui ho has dit de qualsevol manera. No has posat cap intenció, no he tingut la sensació que m'ho estiguessis dient a mi. Un dia jo l'endemà... Bon dia, són les 8, perquè clar, o sigui, no vegis, no? Bueno, no, pensa que hi ha gent que et diu, jo em dutxo amb tu. Mentida, no. Allà no hi havia ningú, no. Em dutxo amb tu. O una que va dir, diu, ja li he dit al meu marit, el Bassas em desperta amb més alegria que tu. Bueno, o sigui, què està fent la gent quan tu estàs fent ràdio? Bueno, aquí hi ha una història, correu d'una senyora que diu, l'altre dia anava circulant per la Nacional 2 a l'alçada de Figueres i en aquestes un cotxe que venia en sentit contrari es tira contra el meu cotxe, topem de cara. La topada va ser tan forta que jo em pensava que estava morta. I quan em pensava que estava morta vaig sentir la teva veu a la ràdio que estaves entrevistant Carme Chacón i me'n vaig adonar que estava viva. Bueno... O sigui, imagini's com va ser la topada que l'altra persona va morir. Bueno, després, perquè el dia de la presentació del llibre aquesta senyora va venir a Barcelona i m'ho va estar explicant, ens vam fer una abraçada tremenda, la persona que va xocar contra ella es va suïcidar i no va tenir millor idea que xocar contra aquesta oient. Ella gairebé no es va fer res, l'altra es va matar, o sigui, l'impacte va ser tremendo. De fet, vaig anar al diari de Girona d'aquella data i hi havia una fotografia dels dos cotxes que eren pura ferralla l'un contra l'altre. No? O sigui, aquella senyora en aquell moment sentint la ràdio, perquè per algun misteri de la tècnica la ràdio va continuar funcionant, quan es pensava que estava morta va sentir la ràdio i va veure que estava viva. Jo crec que com a metàfora fins i tot funciona, no? On està el secret aquest, no? Bueno, té a veure, sí, té a veure amb l'ofici, amb el ritme, té a veure amb la personalitat de qui està davant i amb la veu, segurament. Té a veure molt també amb el mitjà. La ràdio, d'entrada, és un mitjà molt humil que t'ho dona tot i no et demana res a canvi. O sigui, t'informa, et fa companyia, t'entreté, mentre tu pots continuar al llit, afaitant-te, pots estar al cotxe, passejant el gos, cuinant, planxant, ho pots fer tot, potser excepte una feina de molta concentració que necessiti silenci, tu pots fer-ho tot acompanyat per la ràdio. La televisió no, jo me l'estimo molt a la televisió, però la televisió és més pesadeta, la televisió és com aquell nen que s'enfila el tobogan al parc i et va dient mira'm, que no em mires, que no em mires, no tot el dia mira'm, no? Doncs l'has de mirar, perquè si no la mires... Si no la mires no funciona, la ràdio no, la ràdio t'ho dona tot. I aquest sentiment d'utilitat que té, jo crec que encara es multiplica més al matí, que és una hora que et lleves, que no estàs per res, que no deixaries entrar ningú a casa teva, que els llits estan per fer, que et mires al mirall, bueno, a partir de determinades edats ja ni et mires al mirall, perquè per lo que s'ha de veure, vull dir, ja, o sigui, i la ràdio està allà, engegada, no? I la veu, del Basté o de la Terribas o no sé què, doncs t'estan dient i t'ordenen una miqueta al dia i et sents gratificat i és útil, no? Això explica que un dia una senyora, o sigui, quan m'han preguntat a vegades, quina és l'entrevista de la que més recordo que li va costar més? Bueno, doncs n'hi va una que no em va costar gens i és la que més recordo, que és un dia, hi ha una explosió de gas a una casa, en una casa que hi ha al peu de la Ronda, a Cornellà, al costat del Corte Inglés, explosió de gas en una casa nova, un edifici gran, nou, salta la façana pels aires perquè l'explosió va ser tremenda, moren dues o tres persones, enviem unitat mòbil, bueno, explica el cas, el que ha passat, el que ha vist, és un drama, és una tragèdia. Aquell dia a la tertúlia hi ha l'Oriol Boigues que diu que no s'explica com encara pot arribar el gas per conduccions a les cases, que això és perillosíssim, que això hauria de ser l'electricitat, bueno, no sé, hauríem d'escalfar-ho tot amb electricitat, el que sigui. I en aquestes em demana pas a l'unitat mòbil, jo havia enviat una redactora, i ens diu per línia interna, hi ha una persona que li ha caigut la casa a sobre, que ho ha perdut tot, que vol parlar amb tu. Ostres! I surt una senyora i s'arrenca durant 8 o 10 minuts, gairebé és un monòleg, jo gairebé no haig de preguntar res, i ella comença a explicar que estava al llit, que ha sentit l'explosió, que ha continuat dormint, que ha integrat l'explosió en el somni, fins que s'ha adonat que no, llavors ha vist que li havien caigut tot el cel ras, li havia caigut sobre el llit, llavors ha pensat en el seu marit, que duria estar a la cuina, el passadís ha vist la porta de casa al mig del passadís de l'explosió, tots els vidres trencats, llavors ha pensat en els seus fills i ha pensat estan morts, llavors ha recordat que no, que aquella nit van quedar-se a dormir a casa els avis, llavors comença a cridar el seu marit, bueno, explica tot això, i al final diu: t'explico tot això perquè t'escolto cada dia i avui tinc necessitat de dir-t'ho, això que m'ha passat a mi, i de dir-te també que demà no et podré escoltar perquè ho he perdut tot. Bueno, doncs, esclar, quan això passa, vol dir que el vincle que s'estableix entre el periodista i el receptor és indestructible. Tu formes part de la vida d'aquella persona fins al punt que té necessitat d'explicar-te que acaba de passar una tragèdia que li hauria pogut costar la vida. Es poden imaginar, hi ha poques coses més gratificants que aquesta. És un ofici molt sacrificat, és veritat, però té unes compensacions extraordinàries. No? I això ho fa molt agradable. Què ho fa molt agradable també? Home, doncs el viatge, no? És allò del viatge a Itaca. No? El que et fa savi és la travessia, el que duri la travessia, no? Els ports que coneguis mentre vas... I clar, doncs aquí coneixes tota mena de ports, coneixes tertulians. De cop i volta entrevistes el president de la Generalitat, no? O el president del govern espanyol, vas a la Moncloa i hi ha uns senyors que et fan passar i no sé què, i un policia i no sé què, i tu allà a la Moncloa i tu li preguntes al president del govern espanyol, o sigui, tu, no, fes esto, lo otro, lo demás allà. Bueno, jo sempre dic que és com colar-se en una festa que no t'han convidat i tu t'has colat, no? O és igual, el president de la Caixa. Fas programes per tot el món, en vam fer molts, no? Els col·laboradors, això que dèiem de les alineacions. En efecte, jo l'any 94 començo a fer alguna pregunta més a la nit amb el Xavier Bosch. Quan em diuen de substituir el Cuní i començar a fer el matí de Catalunya Ràdio, penso, què fem amb alguna pregunta més ara? Bé, doncs l'incorporo al matí, que no hi havia hagut humor al matí a la ràdio. En Bosch ve amb mi, fitxem una altra persona que es diu Manel Fuentes, que feia molt bones imitacions del rei i del Pujol, no? Em deia, no, que valents, imiteu el rei. Dic, no, la valentia és imitar el Pujol, que encara té majoria absoluta l'any 95. I clar, però sortia allà el Fuentes fent, escolti'm, allò fent la tos del Pujol. No? Bueno, què va passar? Que ho fèiem molt bé i al cap de pocs anys, primer RAC1 se m'emporta el Bosch i després se m'emporta el Fuentes. Quan RAC1 se m'emporta el Bosch, jo vaig fitxar un nano de la facultat que es deia Òscar Dalmau. I què va fer RAC1? També se me'l va emportar. Bueno, estupendo. Llavors dius, qui faig jo ara? Llavors dono algunes veus i em diuen, el teu home per substituir-los es diu Carles Capdevila. Va? Truco, parlo amb ell, tal, i em diu, bueno, diu, estic molt honorat, estic molt content, alguna pregunta més, hi havia guanyat un premi Ondas, per mi això és un honor, ara diu, serà sacrificat. Diu, malgrat tot, ho faré, perquè a casa meva hi ha una ferma partidària que ho agafi. Dic, la teva dona. Diu, no, la meva hipoteca. Bueno, i aleshores és molt de Carles Capdevila, això, no? I sí, i es posa a fer alguna pregunta més amb mi, bueno, ja anem fent, no? Clar, vàrem viure plegats situacions extraordinàries, no? Per exemple, recordareu manifestacions que hi havia a l'autovia de Castelldefels contra els prostíbuls, i una periodista amb una unitat mòbil va dir que la gent es manifestava contra la plurifel·lació de prostíbuls. Que és tot un món, això, no? O una que va dir que havien detenit el sospechocho. Bueno, això també passa. Però una de les més cèlebres és el famós dia... Perquè clar, durant 14 anys, doncs, tu, això ho passa a la Moncloa, entrevistes al Dalai Lama, Woody Allen, va venir Mark Knopfler a tocar en directe. Però què recordem d'un programa? Voleu que fem una prova en directe? Si jo us dic Joan Clos, algú recorda què va passar amb Joan Clos un dia al programa? Va arribar amb cotxe el dia sense cotxes. O sigui, dia sense cotxes. En aquella època es limitaven a tallar la Passeig de Gràcia perquè les teles poguessin fer el plànol d'una gran avinguda buida. I jo, com saben, Catalunya Ràdio té l'estudi peu de carrer, me n'adono que arriba amb cotxe. Dic, hòstia, bé, clar, això li hauràs de preguntar. I llavors dic, bueno, fins aquí la tertúlia, fem una pausa i d'aquí 3 minuts comencem a entrevistar l'alcalde de Barcelona, Joan Clos. Per cert, avui és el dia sense cotxes i li preguntarem com ha vingut a la ràdio. I llavors penso, ara tenen 3 minuts per pensar una resposta. Doncs no, no, no. Alcalde Clos, bon dia, bon dia. Avui és el dia sense cotxe. Sí, com ha vingut a la ràdio? Diu, malauradament he vingut amb cotxe. Va. He vingut amb cotxe perquè no tenia d'això no tenia connexió de transport públic. Va. En aquestes ja els oients comencen a trucar la productora, la Núria Ventura, dient-me, els oients estan molt enfadats. Bueno, l'entrevista continua, però em baixen un plec així de correus electrònics de gent enfadadíssima i jo me'ls miro i dic, miri, dic, doncs hi ha aquí un correu d'un oient que diu que sí, que hauria pogut venir amb transport públic perquè vostè té a prop de casa una parada del 7 i el 7 para aquí davant de la ràdio, o sigui que hauria pogut venir. I llavors diu, oh, diu, però és que amb transport públic hauria trigat més. I això... Catalunya ho recorda, Albert, això Catalunya ho recorda. Llavors la productora em deia, el volen matar, el volen matar. Aquell dia en Carles Capdevila va dir que TMB ja no volia dir Transports Metropolitans de Barcelona, sinó trigaràs més en bus. O sigui que... Bueno, és veritat que va anar a la Ford i va saludar la General Motors, i que va jurar, havia de jurar com a ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, i va jurar com a ministre de Justícia i Turisme. Atenció! Si aneu a la gravació, bueno, sí, que ara deu estar penjat, però quan acaba, com que jurava sol, perquè no l'havien canviat només a ell, o sigui, l'havien entrat ell només en el govern, quan acaba el jurament, se li acosten i li diuen, es llegeix clarament, macho, has jurat com a ministre de Justícia i Turisme. I ell diu, tengo que repetir, i els altres li contesten, no hace falta. O sigui, no, perdoneu. Trobo que això ens retrata a tots com a societat i aquí no vull fer distincions de societat catalana i societat espanyola. En fi, les podríem fer, però deixem-ho estar. Això ens retrata com a societat. Això és un acte que es fa davant del rei, davant del Ministeri de Justícia que actua com a notario mayor del reino, davant del president del govern. Tu t'equivoques i diuen, no hace falta. Bueno... Escolti, jo vaig estar als Estats Units 4 anys, començant pel dia que va prendre possessió Barack Obama de president dels Estats Units. Si ho recorden, en aquella, l'any 2009, gener del 2009, davant d'un milió i mig de persones, una presa de possessió motivíssima, extraordinària, hi ha una lleugera vacil·lació perquè el jutge del Suprem, que li està repetint la fórmula de jurament, diu alguna cosa així com... no sé, prometo fidelment que protegiré, defensaré la Constitució. I ell diu, prometo que defensaré fidelment. O sigui, canvien l'ordre d'un adverbi de la frase. I tots dos es queden com una mica sobtats, però bueno, acaben el jurament, saluda, 21 salves d'ordenança, i tot el món ho veu, i tot és molt emocionant. Però quan arriben a la nit a la Casa Blanca, un conseller legal de la Casa Blanca li diu, president, miri, vostè s'ha equivocat amb la fórmula i resulta que la fórmula de jura del president dels Estats Units és l'única que està dintre de la Constitució. I que no sigui que algun dia algú digui que els seus actes no són vàlids perquè vostè no va jurar com calia. I què van fer? Van cridar al jutge, al president del Tribunal Suprem, un fotògraf, un parell de testimonis i allà en una sala amb una xumeneia, clac, 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 dos fotos, va jurar i va jurar bé. I ja està. I va dir, això és per abundància, la frase era per abundància de precaució. Bueno, els americans tenen molt d'efectes, eh? No. Cony, però això, saps què vull dir? I aquí, bueno, macho, t'has equivocat, però no passa nada. O sigui, bueno, és una mica el tema. Bueno, Va, això que dèiem del viatge, no? Doncs conèixer el Raymond Paniker, poder establir amb ell una relació sovintejada durant 14 anys, posar l'humor en el programa. Va, tot això doncs, va ser un privilegi. Sobre pel que fa a les relacions entre polítics i periodistes, tot això ha anat canviant molt també, perquè en efecte ara sembla com si els polítics no ens necessitessin tant, perquè tenen Twitter i es poden comunicar directament amb el vulgo, no? I menjar-li el coco directament. I nosaltres estem una mica gelosos de les xarxes socials i dels oients i tot això. Però bé, bueno, sí, encara doncs les coses que es diuen a les 8 del matí tenen importància. Jo estic segur que a la Terribas i al Basté doncs els hi deuen dir i les portades que fem als diaris, doncs també, quan surt la portada, reps missatges del tipus permetem que contingui la meva indignació. N'ha rebut d'aquestes, suposo, alguna vegada, no? Bueno, d'aquestes coses, vull dir, home, està bé, és veritat, vull dir, la feina que fem els periodistes la fem de cara al públic, i alguna influència ha de tenir, llavors es vigila molt, òbviament, doncs que aquesta influència et sigui favorable o no et sigui favorable. En aquest sentit, haig de dir que vaig tenir la sort, bueno, no és exactament la sort, cronològicament jo vaig poder treballar sota tres presidències, la de Pujol, la de Maragall i la de Montilla. Dit així, sembla la cosa més normal del món, perquè bueno, si un va estar 14 anys i durant aquells 14 anys va haver-hi tres presidents, doncs són els que li toquen. No va així, això. Perquè esteu molt acostumats, segurament, a veure que en els mitjans públics, catalans i espanyols, quan hi ha un canvi de govern, hi ha un canvi de programes, hi ha un canvi de presentadors. En el meu cas això no va ser així fins al final, perquè ara faré un spoiler, això és un thriller, el protagonista al final el maten, però té una segona vida i reapareix als Estats Units, no a peu de pàgina. Però durant aquests 14 anys jo sempre deia al meu equip, nosaltres no treballem pel govern, treballem per la gent, de manera que el dia que canviï el govern no haguem de canviar el programa. Però clar, una cosa és dir-ho i una altra cosa és fer-ho. Per què va ser possible durant tant de temps? Gràcies a vosaltres, perquè teníem audiència. Perquè tots els directors generals que venien deien, hosti, espera, tu, ara no fem invents perquè encara la cagarem. I perquè immodestament vull pensar que en el fons, allò del seu fur intern, pensaven, home, sí, és un programa que té una perspectiva nacional catalana de les coses, però que es pot escoltar sense sentir-se ofès. Bueno, independentment, diguéssim, del partit en el que estiguis, etc. Però els polítics són incansables, els polítics ho proven. En general ho prova tothom, eh? A ningú no li agrada com parlen d'ells els mitjans, ni el govern, ni l'oposició, ni els sindicats, ni l'Església, ni el Barça, ni les ONGs, ni les associacions, ni els propis periodistes. I per què hi ha dos tertulians de La Vanguardia i només n'hi ha un del periòdico? Tu deies, bueno, un moment, hòstia, ni me n'havia adonat, o jo almenys no els porto perquè siguin de... Però llavors també has d'introduir aquesta variable, que n'hi hagi tants de La Vanguardia i tants del periòdico. Bueno, en fi, aquestes coses. Bueno, Pujol va governar durant 23 anys i tu no pots governar tant de temps si no ets un supercrac. I això inclou que les entrevistes ell voldria haver fet les preguntes i les respostes. Però és clar, això en principi està mal. Sí, com el Rivera, exacte. Tingui, faci'm les preguntes, no? I va passar això, doncs, que un dia va venir i al cap de 15 dies, un divendres, ja gairebé a l'hora de dinar, i per tant, en aquell moment, que era el millor de la setmana, divendres a les dues del migdia, quan deia, substitu, ja acabo, i ara el dilluns està lluny, bueno. Doncs em crida el director del despatx i em diu, escolta, que han trucat de Palau, que el president vol venir dilluns. Diu, home, vol venir dilluns, si va venir fa 15 dies. Diu, sí, però hi ha hagut aquest debat de política general i es veu que hi ha algunes coses que ell vol acabar de remarcar. Diu que, bueno, és fatal, és una imatge fatal, no pot venir ara. Diu, digue-li tu. Dic, home, dic, no fotis, això li has de dir tu, que ets el director. Diu, no, no. I en aquell moment sona el telèfon i era el conseller de la presidència que trucava per preguntar que què dimonis passava amb l'entrevista aquesta. I li diu, no, diu el Bassas que no vol que vingui el president. Dic, vale. Dic, gràcies. Dic, passa mal. Dic, escolta, dic, és que penso que no hauríeu de venir, perquè això. I el tio es queda així en silenci i diu, digue-li tu. Dic, hòstia. Dic, vale, o sigui que entre el president de la Generalitat i el presentador d'un programa de ràdio al dematí, tothom s'escaqueja i al final, bueno, sí, va sonar el telèfon del meu despatx.
Senyor Bassas?
Sí.
Un moment, sisplau, que el president Pujol vol parlar amb vostè.
Li passo el president. Bassas! Escolti'm, digui'm, president. Jo és que voldria venir, però m'han dit que vostè no vol que vingui. Jo no. Dic, mira, president, dic, jo estic encantat que vostè vulgui venir, que vulgui dir les coses importants en el meu programa, però sap què passa? Va venir fa 15 dies i farà molt mal efecte. A més, passa una cosa, dic, si vostè el que vol és remarcar una cosa important, segur que aquest cap de setmana deu tenir alguna inauguració i segur que hi haurà tot de periodistes que el seguiran. Doncs en una de les declaracions explica el que vol dir i no cal que gastem tota una hora d'entrevista per una frase. I a més, com que vostè ho dirà en dissabte o en diumenge, doncs tot el cap de setmana això anirà sonant a tots els butlletins. Llavors es va fer com un silenci d'un segon, durant el qual vaig veure passar tota la meva vida. I en Pujol va dir, escolti'm, Bassas, té raó, m'ha convençut. Dilluns que ve faci el programa que tenia previst. Passi-ho bé, pam. I llavors, aparentant normalitat, vaig anar al despatx del director i li vaig dir, ja està, ja he parlat amb el president. Diu, a quina hora ve? Diu, no vindrà. Llavors jo crec que ell també va veure passar tota la seva vida per davant i... Però no vam prendre mal ni el director ni jo, i la vida va continuar. Bueno. Maragall era un tipus molt, molt imprevisible. Hi havia dies que l'entrevista fluïa, era divertida, hi havia dies que era un desastre, perquè no. Jo volia que precisés coses, ell no precisava res. Bueno, no ho sé. A dos dies de les eleccions, que el van acabar fent president de la Generalitat, em va dir, estigui tranquil, Bassas, que ens divertirem. I vaig començar a rebre missatges del tipus, t'acaba de renovar en directe? Bueno, coses d'aquestes, no? I després va venir Montilla. Va. I ja està. I llavors aquesta va ser una mica la... No, home, era una persona que el seu fort no era la comunicació pública, això em sembla que és evident. I des d'un punt de vista periodístic no disfrutava gens, més aviat paties. En directe, més aviat paties les coses com siguin. En fi, ja no m'enrotllaré molt més. Hi ha un últim capítol del llibre dedicat a la meva estada als Estats Units. Pot semblar que és un capítol de regal, un bonus track. Jo us convido a llegir-lo d'una altra manera, pensant que a la vida tot s'aprofita, no? Jo, com ha dit abans l'Albert, vaig començar fent futbol amb el Puyal. Té alguna relació fer el futbol amb el Puyal amb el Matí de Catalunya Ràdio? O dit d'una altra manera, entrevistar un futbolista al final del partit té alguna cosa a veure amb entrevistar Jordi Pujol o qui sigui? Doncs sí. Perquè el futbol has d'entrenar-te a pensar molt breument, a fer la pregunta més curta i més ràpida possible amb una persona que té poques ganes de parlar, perquè ha guanyat o perquè ha perdut o perquè el que sigui, i per tant has de pensar la pregunta molt ràpida, etc. Esclar, quan estàs acostumat a aquesta gimnàstica, després tu pots seure davant de qui sigui i entrevistar-lo. Entrevistar té essencialment dos secrets. Un és preparar, t'has de preparar bé l'entrevista. I el segon és escoltar. Escoltar bé el que t'estan dient, no sigui cas que t'estiguin dient una cosa que no havies preparat, però com que tu t'havies preparat allò, continues fent les preguntes i no escoltes el que t'han dit. No? I això fa que jo a vegades, bueno, això ens passa a tots, els periodistes suposo, estàs entrevistant algú, t'està dient una cosa i fins l'últim segon no decideixes si fas la següent pregunta que tens pensada o la canvies a partir del que t'acaba de contestar. Bé, això és un entrenament que jo vaig rebre en el futbol i que em va anar molt bé. No? O com la Vicenteta, el Tres Pics i Repicó. Sí, clar, allò eren 150 persones de públic, en un concurs jo, els personatges havien de fer riure, jo havia d'accelerar el ritme si baixava, l'havia de frenar si pujava massa... Bueno, doncs després això et dona ritme per fer un programa. A la vida tot s'aprofita, tot són experiències que pots capitalitzar més endavant. No? Per tant, aquella època, esclar, em va posar molt a prova. Bueno, quan vaig anar als Estats Units, vaig passar de fer la marató diària, que eren 5 o 6 hores de programa, a fer els 100 metres, perquè et deien, avui tens... 1 minut i 15 segons per la crònica del Telenotícies. És molt bé, és 1 minut i 15 segons. Bueno, no rigueu, a vegades et deien avui tens 50 segons. Dius, no podrien ser 55? Bueno, va, clar, 55 de tu, 55 del de París, al final se'ns allargarà. Han de ser 50 segons i tal. I llavors, jo em preparava el directe, escrivia un text en el que hi havia tot el que hi havia d'haver me'l llegia i deia, hòstia, un minut i mig. Bueno, doncs era com un jardiner, anava podant, però de manera que es veiés l'arbre, vull dir que no em carregués tot, no? Que hi hagués fulles, que hi hagués branques, que hi hagués el tronc, la notícia, no? I al final ho deixava això, en un minut, i llavors ho feia, bueno, em vaig haver d'acostumar a aquest ritme, no? Però no explico tant la meva experiència periodística com la meva experiència social. Jo als Estats Units hi vaig anar amb la meva família. En aquell moment els meus fills tenien 18, 15 i 8 anys. El gran va anar a la universitat, la mitjana va anar a l'institut i la petita va anar a l'escola primària. I les dues petites van anar al sistema públic, a l'escola pública. El barri era molt bo i, com passa a tot el món, si el barri és bo, l'escola és bona. I em va ajudar molt a entendre el sistema de valors, en què posen l'accent els professors, per exemple, en què comuniquin bé, en què parlin bé en públic. Els feien parlar en públic ja amb 8 anys. Un dia la meva filla va arribar i va dir, haig d'explicar un viatge amb els pares, o haig d'explicar un costum del meu país. I vam dir, bueno, els castellers. Però clar, vam haver d'inventar-nos un nom, i vam dir Human Towers. I llavors els hi va ensenyar fotos, o no, els hi va posar un vídeo, al·lucinaven, i li van dir, però com és possible que posin els nens petits a dalt de tot, on és més perillós? I li deien, bueno, és que si els posen a baix de tot, pot ser bastant perillós, però fins i tot mortal, no? Bueno, aquestes coses, no? Els ensenyaven a parlar, en el meu fill a la universitat, el feien escriure tot el dia papers, el domini de la llengua oral i escrita, i això per què? Perquè als Estats Units, si no comuniques, no guanyes. I això val per les eleccions, però val també a l'hora que vas a demanar feina o a l'hora que vas a vendre alguna cosa. No? I això per què? Perquè la vida americana és infinitament més dura que la nostra europea. O sigui, ells no tenen, i això és fonamental, aquí està l'origen de gairebé moltes coses, no tenen sanitat pública. O sigui, allà, el dia que tens una malaltia greu, com no tinguis una bona assegurança, t'arruïnes o et mors. I a vegades tenir una bona assegurança et cures però també t'arruïnes perquè has de demanar diners, o sigui, no sabem el que tenim. Jo vaig tornar dels Estats Units pensant que faria un petó a terra de cada hospital públic i de cada centre d'assistència primària d'aquest país. O sigui, els europeus, doncs no sabem el que tenim. Hem decidit, i la sanitat per cert no és gratuïta, el que sentiu que digui, no, la sanitat és gratis, no, al contrari, ens costa molts diners, aproximadament de cada 10 euros que es gasta la Generalitat ens costa 4 euros, però està bé, ho hem decidit entre tots, hem decidit que el fet que una persona no tingui diners no l'impedirà curar-se si un dia té un càncer o una malaltia greu que demani un tractament molt car. Als Estats Units això no és així, us podeu imaginar l'angoixa vital que això significa, si això afegeixes els costos de la universitat, que són molt més cars que aquí. Bueno, en general, els americans són uns tipus més endeutats encara que nosaltres, que tot el dia fan números. Bueno, doncs esclar que són de mitjana, hi ha un entusiasme ambiental i unes ganes de pencar, perquè la vida és, insisteixo, més dura que la d'aquí. Això els fa també més esmolats, més divertits, més enginyosos, no? Són molt competitius, odien perdre, els agrada molt competir. Quan van veure que perdien amb els russos a l'espai, que van enviar el primer satèl·lit artificial, l'Sputnik, i el primer astronauta, el Yuri Gagarin, etc., va sortir Kennedy i va dir, abans de 10 anys enviarem un home a la Lluna. I ho van fer abans de 10 anys. I s'ho van haver d'inventar tot. No existia ni la professió d'astronauta. I van agafar els pilots de la Força Aèria i els van dir, mira, vosaltres ara volareu una mica més amunt. I es dirà astronautes. I, bueno, i així tot, no? Neil Armstrong, el primer home que posa el peu a la Lluna, l'entrevista ni diu, bueno, jo estic molt content de pensar que podré ser el primer home que posarà el peu a la Lluna, però em faria més il·lusió ser el primer home que torna de la Lluna. Això, o sigui, allò que dèiem abans de... sabeu allò de «es el alcalde, los que quieren el vecino, es el alcalde». Roda de premsa amb Barack Obama. I és just quan es veu que el seu candidat, el candidat del Partit Republicà que s'enfrontarà amb ell serà Mitt Romney, però encara no és oficial, però ja es veu que té gairebé tots els delegats que necessita. I llavors s'aixeca una periodista, a roda de premsa, televisada, i diu, president, diu, li voldria fer dues preguntes, i el president Atalla diu, un moment, diu, si vostè vol fer dues preguntes, em dirà quin dels seus companys es quedarà sense pregunta, perquè he dit en començar una pregunta per mitjà. Hosti, ens vam tallar tots molt, no? I diu amb el millor dels seus somriures, és broma. Bé. Llavors s'aixeca un i diu, president, Mitt Romney, i el tio diu, no, no, un moment, no penso contestar preguntes sobre Mitt Romney, diu, perquè encara no és el meu rival oficialment, quan ho sigui ja en parlaré. I al cap d'una estona s'aixeca un periodista i diu, president, tinc tres preguntes i totes tres són sobre Mitt Romney. I l'Obama blanc, i el periodista li diu, és broma. És a dir, clar, que un país sigui capaç de produir això, des del periodista al president, com ja dona un to. Ara aquest to s'ha perdut, ara hi ha un tros d'asa que va faltant al respecte i, bueno, no sé, vull dir, no... És una cosa tremenda, és una cosa tremenda. Bastant semblant a la que va fer el Rivera l'altre dia, eh? Vull dir, és tot el populisme, tot això. Però això et dona un to del país. O sigui, d'algunes coses dels Estats Units en surts enamorat, d'altres no les voldries veure ni en pintura. O sigui, si a mi em pregunten, tu què vols ser, europeu o americà? Jo vull ser europeu, no en tinc cap dubte. Però tenen coses sensacionals, no? Bueno, no sé, grosso modo la cosa aniria per aquí. Jo no sé si vols que comentem de la lectura del llibre alguna altra cosa o no. Bueno, no sé, a vegades sempre tinc la impressió que m'he pogut deixar alguna cosa. Sí, bueno, aquí explico també quan vaig anar a Haití, al terratrèmol. No hi havia d'anar perquè TV3 tenia una corresponsal a l'Amèrica Llatina, però estava a Xile amb unes eleccions presidencials i em va tocar anar-hi, allò és de la cosa més bèstia que he fet mai a la meva vida. I tornes i veus que la vida va passant, no? I és molt gratificant pensar que 10 anys després d'haver acabat, doncs he pogut agafar prou distància com per explicar les coses que val la pena que s'expliquin. Abans l'Albert deia, els llibres memorialístics tenen un problema, que és que les coses que es poden explicar sovint no valen la pena i les coses que val la pena explicar no es poden explicar. Llavors, si agafes 10 anys de distància i no parles per la ferida, bueno, doncs aconsegueixes posar anècdotes però sortir de l'anècdota i arribar a alguna conclusió que sigui mínimament vàlida, no? Jo en tinc un gran record, em fa molta il·lusió pensar que hi ha molta gent que el té i sobretot el que em fa més il·lusió és que la vida continua i la ràdio continua. I que el país, malgrat tot, continua. Moltes gràcies. Moltes gràcies.